Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Gastronomia de proximitat, música i jocs es donaran la mà aquest dissabte al vespre en la 5a edició del Moja Tast. És una de les propostes anuals més rellevants que organitza l'Ateneu Mogenc. Del Moja Tast i de l'inici de les activitats continuades que promou aquesta dinàmica entitat d'Olèrdola, en parlem ara amb una de les membres de la seva junta directiva, l'Esther Noguer. Ella es troba a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, volem repassar la densa, molta variada activitat que impulsa una de les entitats més dinàmiques del municipi d'Olèrdola. La tenem urgent, conversem amb una de les integrants de la seva junta directiva, la seva secretària, l'Esther Noguer. Què tal? Molt bon dia, Esther.
Hola, molt bon dia.
A tocar el calendari hem de parlar força estona d'una, entenem, proposta ja consolidada dins de la programació anual de la vostra entitat, de l'Ateneu, perquè arriba aquest mateix cap de setmana el Moja Tast, la 5a edició.
La 5a edició, exacte. Enguany farem la 5a edició.
Alguna novetat?
Alguna novetat. Bueno, sí, seguirem bastant l'estructura que teníem fins ara. L'única com a novetat important és que l'espai de jocs, que sempre ja sabeu que el Moja Tast és una fira que ens combina gastronomia, música i joc, que diem nosaltres, una zona lúdica, la zona aquesta dels jocs estarà distribuïda a la plaça Tadeu. En comptes d'estar a la mateixa plaça a l'església, la baixem a baix per tenir més espai.
La zona de joc, però la resta continuarà a la plaça de l'Església.
Exacte, la resta, la zona de gastronomia i la música, per entendre'ns, seguirà a la plaça de l'Església i així podíem ampliar la zona de joc, perquè cada vegada ens hem anat engrandint una miqueta més i llavors quedava com molt reduït l'espai que podíem dedicar a les taules, les cadires i tot així. D'aquesta manera tindrem tancada, ja ho hem coordinat amb l'equip de govern, i estarà tancat al carrer Bonaire, aquella zona estarà tancada i podrem disposar de la plaça Tadeu amb tranquil·litat perquè puguin instal·lar-se tots els jocs tradicionals.
Això és la novetat principal, aquesta redistribució dels espais per acollir continguts, que això sí, que no canvien massa.
No canvien massa. De fet, bueno, alguna coseta va canviant, però no. Seguim amb la mateixa estructura, com he dit. Seguirem tenint l'espai de gastronomia, on el Moja Tast es caracteritza per oferir productes locals o de proximitat. Llavors, seguirem comptant amb botits mitjans, seguirem comptant amb Cabasill, seguim comptant amb els rius, Fontrius, amb la granja. Enguany disposarem també del celler de vins Bolet i Pere Galimany d'Olivella. Em sembla que són els mateixos que l'any passat. Em sembla que no me n'oblido cap.
I com funcionarà?
Com funcionarà? Doncs mira, seguirem com sempre. És un acte gratuït, o sigui, pots assistir-hi i no està tancada la plaça ni res, pots accedir-hi. L'únic que sí que, si vols consumir, llavors has de comprar uns tiquets de degustació, que diem nosaltres. I el tiquet bases, aquest enguany, ens hem ajustat una miqueta els preus perquè tot s'ha pujat molt, però bueno, creiem que són preus molt assequibles, que una miqueta és la nostra línia dinàmica. Serà un tiquet de 10 euros, que ens inclourà 5 productes: un aperitiu, una tapa freda, una tapa calenta, una beguda i uns postres.
Gairebé un sopar.
Un sopar, gairebé. Sí, sí que és un tast, però sí, jo crec que amb un tiquet d'aquests ja pots passar la tarda i haver sopat, sí.
I hi ha alguna diferència en funció de si qui adquireix el tiquet és soci o no, es bonifica?
Els tiquets valen tots iguals, l'únic que hi ha com a preferència per la gent que sigui soci de la nostra entitat, que sempre tenim un detall, no són la base perquè puguem nosaltres anar fent coses, els hem de cuidar, ja diem els socis i sòcies, tenen un tiquet de degustació de repetició gratuït, perquè això és el tiquet base i llavors hi haurà uns tiquets de repetició. Hi haurà, a 2 euros seran els de les begudes i les tapes fredes, i a 3 euros les tapes calentes. Llavors, si algú amb el tiquet base vol repetir d'alguna cosa o li ve més de gust repetir, doncs podrà fer només el tiquet de repetició. No ha de tornar a comprar el tiquet sencer, si no vol. Llavors, els socis de la nostra entitat, al moment de la compra, se'ls obsequiarà directament amb el tiquet de repetició.
Ens hem referit a sopar perquè l'horari és al vespre.
Ah, no n'hem parlat, l'horari és al vespre. És una activitat que fem, comencem a les 7 de la tarda i fins a les 10 del vespre. La música començarà mitja horeta més tard, allò perquè tinguem temps de començar, i acabarà mitja horeta abans, també. O sigui, la música serà en 2 hores, de 8:15 a 10:15. Exacte.
I si un grup funciona, no cal canviar-ho.
És no. Bueno, l'any passat vam tenir... És que venen han de venir els Gin and the Tonics, que fa 3 edicions, si no me'n recordo malament, que han de venir ells a actuar.
S'anuncien
i no acaben sent. Un any va haver... Bueno, va haver i l'any passat havien de... El primer any ja no vam anunciar-ho perquè a última hora ja vam saber que no podien venir i quan vam fer el cartell ja no... Ja estava el grup que venia, no? Però l'any passat havien de venir i a 2 dies abans del Mojetàs vam haver de canviar el grup perquè, bueno, la cantant es va posar malalt en Covid. Llavors, clar, no podia cantar. I llavors va ser un canvi de darrera hora, però realment aquest any, bueno, ja els vam dir, fins que no vingueu al Mojetàs, no, nosaltres anirem a darrere els Gin and the Tonics fins que puguem fer una edició amb el Mojetàs, amb els Gin and the Tonics, tocant la música en directe. I aquest any ja serà, segur que és el definitiu i podrem fer.
Amb aquest propòsit, no?, de difondre els productes de proximitat i oferir sempre, és el fil conductor de les activitats que promoveu, propostes que facilitin el retrobament dels veïns, fer poble.
Sí, bueno, mira, és una de les coses, i de fet el Mojetàs en parlem en junta i és el que recollim també de la gent que en parlem, no?, que els agrada a la gent perquè és això, recull a tots els veïns de totes les edats, de totes les mides, de tots els colors, de totes les ideologies per entendre'ns, i que fas poble, que és una manera d'ajuntar-se a la plaça, no? Fer petar la xerrada distesament amb veïns, amb gent que potser no coneixes, amb gent que viu aquí, que no havies vist mai, o amb gent que fa molt de temps que no veus, no? I és com una manera lúdica de retrobar-se tots i de fer petar la xerrada i de passar una estona distesa i una manera agradable entre tots, no? I fer poble, que és el que diem nosaltres.
Per aquest marge horari, a partir de les 7 fins a les 10,
sí,
passa molta gent, però és difícil de controlar, doncs, numèricament, de manera exacta, quanta gent acaba, doncs, visitant el Mojetàs, però sí que hi ha un control sobre els tiquets venuts.
Sí, els tiquets, sí. Bueno, més o menys és això. Nosaltres, l'any passat, vam, de tiquets, per entendre's, devíem vendre uns 200 tiquets, com a mínim, de tiquets sencers, i llavors calculem que van passar unes 300 persones o més, perquè és el que dius tu, ja pots passar-t'hi i no tenim manera de controlar-ho. Però sí que realment l'any passat ens vam tenir la mala sort que el temps ens va fer la guitza i a última hora vam decidir canviar el local, perquè
el local,
clar, muntar-ho, nosaltres ja hem de començar dimecres, pues, a posar el gener amb neveres perquè estigui fresc tot això, i clar, l'any passat pintàvem pluges, amenaçava molta pluja, que al final gairebé no va fer res, i vam traslladar-ho per infraestructura directament al local, perquè nosaltres havíem de començar a muntar, o era un lloc o era l'altre, el que no teníem la possibilitat de canviar mig o canviar-ho tot un cop ho tens muntat. Llavors l'any passat vam tirar pel local nou, que al final, bueno, va ploure poquet, però algú va ploure, però bueno, tampoc no hagués sigut. Però que enguany ja estem, fa dies que mirem la previsió, i la setmana que ve no ens plourà. Segur que ho podem fer a la plaça de l'Església, que és on ens agrada.
I els establiments, les empreses que ofereixen els seus productes, entenem que també els hi agrada, doncs, aprofitar aquest aparador.
Home, sí, jo crec que els, amb tots, quan ens fiquem en contacte amb ells, els tornem a trucar, tornem a fer moixa, ah, que bé, sí, i tothom està content, doncs, de col·laborar, doncs, a la seva manera, i que puguem oferir els seus productes.
Per tant, una d'aquelles propostes que ha relat i que ha funcionat, segurament amb salvant les incerteses lògiques de l'inici. No sé si està sortint millor del que pensàveu.
Bueno, ha tingut molt bona acollida. O sigui, sí, realment la gent l'espera cada any. Ens diuen, què fareu al Mojetàs? Què fareu la fira allò de la plaça a l'Església? Bé, és la gent que no li queda el nom, però sí, la gent l'espera i creiem que té molt bona acollida. I nosaltres, doncs, és una dels que ens fa il·lusió preparar-ho tot, però realment, a veure, ens requereix molta inversió per part de la Junta, de temps, de coordinació i de dedicació, però realment estem molt contents i és el que sempre diem. Si la gent està contenta i veiem bons resultats en el sentit de bon ambient i que agrada, nosaltres hi seguirem invertint.
El centre del Moix de Tas continua sent la plaça de l'Església, en aquest cas amb l'afegit que l'espai de jocs, la novetat és aquesta, sí, es trasllada a la plaça Tadeum amb una proposta de jocs també de sensibilitat ecològica ambiental.
Sí, amb jocs tradicionals de fusta enguany. Hi ha una empresa que ens posarà doncs, això. Tot, hi haurà una varietat molt xula i molta quantitat de jocs tradicionals de fusta que ens sorprendran tots i que podrem jugar tots de totes les mides, des de petits a grans, no és pels nens, eh?
Doncs en primer nota, la proposta central que tenim més a tocar de calendari, aquest mateix dissabte, cinquena edició del Moix de Tas, que arriba quan ja estan engegades algunes de les activitats continuades que programeu com a Ateneu Mogenc, i no són poques, perquè també ho mira amb certa perspectiva les dimensions del Polo de Moja, i déu-n'hi-do la capacitat d'atracció de captar persones que puguin mantenir no l'assistència un dia, sinó tot el curs en aquestes activitats continuades.
Sí, sí, mira, doncs realment sempre ho hem dit, o sigui, a veure, si al cas inicis doncs vam ser la Junta, no?, que anàvem tirant idees i que ens agradaria fer, que creu que pot agradar, i hem anat provant cosetes, n'hi ha hagut que han tirat més tirada, n'hi ha que no altres, però bueno, hem anat provant. I de fet sempre ho diem a la gent, que ens facin arribar les seves propostes, però nosaltres les desenvolupem, les veuen factibles, viables. Vull dir, nosaltres l'únic que volem és cobrir gastos, com aquell qui diu, vull dir, les despeses, no? I llavors, si hi ha un grupet de gent interessada en fer alguna cosa, doncs nosaltres fem els números i si quadra, doncs endavant, no? Vull dir, no busquem res més, sinó que hi hagin coses i dinamitzar el que diem. I realment tenim vam començar fa 3 anys amb els hipopressius, a petició de socis de l'entitat. I, bueno, vam començar amb 2 grupets, ara ja en són 4, i des de l'any passat ens van demanar el Pilates i hem ampliat, doncs, per tot l'any, i hem tingut, amb oferta ara en guany, com els hipopressius i els Pilates, fixes cada setmana.
4 grups d'hipopressius...
I 3 de Pilates.
I 3 de Pilates.
Sí, sí, 7 grups actius.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I això local nou o combinat amb el local de Correus?
No, enguany tenim també com a novetat,
també, sí?
Sí, que els fem a la xarxa, a la sala polivalent de la xarxa. Sí que els fèiem al local nou i llavors alguna vegada si hi havia alguna activitat al local nou ens traslladaven al Casal dels Avis l'any passat, però enguany, bueno, vam fer la petició d'un espai, com sabeu, l'Ateneu no tenim espai com nosaltres, sinó que anem dinamitzant també els espais que tenim al poble, per entendre, els espais municipals, i enguany ens han fet la proposta d'aquesta sala polivalent, ens quadra per mides, pel que ens fa falta a nosaltres, i llavors ja és una cosa, doncs mira, doncs dinamitzarem la sala polivalent enguany amb aquests grups de pilates i d'hipopressius.
Això durant tot el curs?
Sí, comencem. Hem començat ara al setembre, a la setmana del 12, i acabarem a finals de juny.
Amb bona assistència.
Amb molt bona assistència, estem molt contentes perquè, bueno, ja et dic, els 7 grups estan actius i gairebé els 7 tenen les places complertes, perquè això sí, són places limitades per l'espai i pel tipus d'activitat que és. Vull dir que requereix pues, un control per la monitora i tal, llavors, clar, tampoc poden ser grups molt, molt, molt nombrosos, però tot i així estem a full.
Aquests tallers d'hipopressius, de pilates, hem parlat del Moix de Tas, però també hi ha moltes coses també que això, que programeu un cap de setmana o algun moment puntual o un cop al mes.
Un cop al mes,
sí. No ho deixeu de fer. Per exemple, l'esplai.
L'esplai infantil. L'esplai infantil també el reprendrem ara el mes de setembre, el dia 30 de setembre, serà la primera jornada, per entendre'ns, d'esplai infantil de lo que és aquest curs. Anem per cursos, no? Ara anem per cursos escolars, com el calendari. I normalment serà gairebé sempre l'últim de mes, hi ha algun mes que serà abans doncs, perquè no coincideixi amb carnavals i aquestes coses, també ho mirem, val? O Nadal, que no coincideixi doncs, amb les dates més significatives, però sí, ja tenim programat també junt amb les monitores de l'esplai doncs, totes les dates de tot el que serà tot aquest curs i comencem el 30 de setembre.
El funcionament és un dissabte al mes?
Un dissabte al mes, no cal venir a tots, o sigui, és opcional, vull dir, uns dies abans obrim les inscripcions, això sí, s'ha de fer reserva prèvia per poder preparar l'activitat i tenir pues, el material necessari o el que faci falta i no tenir una previsió de nens, edats, a l'hora d'organitzar els grups i l'activitat.
Segurament que dins de l'Ateneu hi ha el debat, la llavor de la controvèrsia, de la discussió, no sé, o això, el debat, sobre si cal o no donar el salt i establir un esplai setmanal.
Sí, bueno, és una de les coses que en el seu moment ens van plantejar, però, bueno, com a Ateneu creiem que ens funciona un cop al mes, perquè, bueno, nosaltres tenim la nostra visió de que, bueno, visió que hi ha avui en dia a la societat, que tothom, totes les famílies tenen moltes coses tots els caps de setmana. Llavors, potser una activitat que hagis d'anar cada setmana et lliga molt o tens molts compromisos i no pots fer-les. Llavors, de moment nosaltres vam optar, també és una cosa voluntària per part nostra i de les monitores, per un cop al mes, vam pensar, ja tampoc els podem obligar més quan és una cosa que fem així voluntàriament amb tota la il·lusió del món, no? I ens funciona. Sí que és veritat que a vegades ens ho hem plantejat o alguna família ja ens ho ha dit, escolta, podem pagar i venir més sovint o això no, es podria engegar d'una manera. O sigui, comença a haver-hi el debat de si convé fer-ho setmanalment o més sovint i no deixar-ho per un cop al mes. Bueno, són coses allà a tenir en compte i anar treballant i valorant sobre la marxa.
Doncs això és una activitat continuada, però això sí, més espaiada en el temps, aquest esplai mensual que es recupera aquest mateix mes de setembre, la setmana que ve, a partir del dia 30 de dissabte. I després hi ha tallers.
Sí.
No pareu de generar activitat, també tallers.
Tenim tallers diversos. Ara, per exemple, d'ara a final d'any, n'hi ha alguns que els tenim en ment, però encara no estan lligades les dates. En tenim un ja lligat per finals de novembre, si no m'equivoco, que és un taller nou, que no hem fet mai, que és un taller de packaging. Bueno, és la mateixa noia que ens ha fet els tallers de lettering i que té molta traça amb aquestes coses, i ens farà un taller de packaging, doncs, per embolicar els regals o les coses de cara a festes de Nadal, per entendre'ns, doncs, així, amb molt de gust i diferent, i fer coses diferents, no? Creiem que és una manera, un taller creatiu d'aquests, no? De deixar anar la imaginació, que t'ajudi a encaixar pautes. L'any passat vam fer el taller de postals de Nadal, i la mateixa noia és la que enguany ens farà el taller de packaging. Aquest ja està reservat la data. I tenim d'altres pendents de lligar dates, doncs, per exemple, els tallers de cuina, que diem nosaltres, o de reposteria, teníem...
Sempre funcionen, no?
Sí, 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 ens n'han fet. L'últim cop, el juliol, vam haver d'anul·lar per un problema i tenim pendent un taller de rols, per exemple, amb els de Codo con Codo, i alguna altra cosa que hem parlat amb ells, doncs, també de cara a Nadal, de cara a Castanyada, o Halloween o alguna cosa així, segurament també n'encabirem alguna altra. I el que també està pendent de confirmar data, però el que segurament, bueno, segurament no farem segur, confirmem, és el taller creatiu de Nadal amb la Mònica Vilanova, que també tenen molt d'èxit i cada any la gent ja l'espera.
Aquí no és de cuina?
Aquest no és de cuina, aquest és taller creatiu floral.
Floral. D'una persona que és molt reconeguda en aquest àmbit, que
exacte.
Ha guanyat premis.
Ha guanyat premis, una gran florista reconeguda a nivell estatal, inclús està treballant molt internacionalment, a l'estranger també. La Mònica està fent moltes feines fora.
I moltes vegades ho comentem, perquè a més de tot això que hem repassat avui, doncs hi ha activitat que té molt de mèrit que genereu i que teniu la capacitat organitzativa d'oferir-la al conjunt del municipi, com els casals de Nadal, quan hi ha vacances.
El de Nadal, sí.
O els de Setmana Santa.
Exacte.
I tot plegat fa, doncs, que estiguem davant el que comentava al principi d'una entitat, doncs, que té molta força. I molts socis, més de 200.
Sí, això és una altra de la cosa que, ostres, l'altre dia en parlàvem. O sigui, hem anat creixent, com, bueno, una mica com el que nosaltres volíem. O sigui, no volíem sortir com, buah, volem un captar un munt de socis, sinó anem fent cosetes i si la gent li agrada ja es anirà fent sòcia. I som més de 200. No em vull enganyar, però em sembla que arribem als 220 gairebé ja. Vull dir que ara aquests dies, doncs, amb els hipopressius i el pilates, molta gent també, que els preus, és el que sempre diem, intentem beneficiar qui sigui soci i tal, llavors molta gent veu les avantatges i ha decidit fer-se sòcia, no? Llavors, una de les coses que, doncs, que estem contents d'anar creixent paulatinament i mica en mica, però amb les coses ben fetes, no? Que la gent que ho faci perquè realment hi creu en el projecte, no?
A partir d'haver participat en una activitat o de conèixer algú o de veure que és atractiva la
proposta. O de veure
que
és atractiva el que fa, doncs a través d'aquí, doncs, és el ganxo, no? Per entendre'ns.
I no podem tampoc, ni que sigui a nivell de pinzellada, recordar, doncs, que hi ha un actiu també grup de recuperació de la memòria històrica.
Exacte, sí, sí.
Que també genera publicacions o prepara sempre hi ha alguna cosa entre mans.
Sempre estan buscant i sempre tenen diversos temes entre mans, o sigui, sempre... Hi ha diverses coses que van buscant, lo de les lleves, lo de la màquina del cinema, tenen diversos fronts oberts, que diem nosaltres, i ja els pressionem, va, quin és el proper front que tanquem per tornar a fer llibre i tal, i no ens acaben de concretar. Però que hi ha coses molt interessants, la veritat és que sí, per anar recuperant, pues, tota aquesta memòria de coses que ja s'han perdut, o per anar enfocant coses que moltes vegades són desconegudes. Vull dir, per exemple, l'any passat que vam organitzar les rutes de la música per aquí, Moja, per Festa Major, no?, i realment la gent queda sorpresa, no? Diu, hosti, tots aquests personatges i tot això està relacionat amb el nostre poble i no en teníem ni idea, no? Vull dir, jo la primera, moltes coses que les desconeixes, no? Quan te les expliquen i dius, hosti, és interessant, no? I sí, tenim un grup allà potent que no para de buscar coses, remenar papers i buscar documents, que diem nosaltres.
Segurament vosaltres sou un clar exemple de que es poden fer coses molt a prop de Vilafranca, sense ser absorbits per, evidentment,
sí.
La gran activitat que es desplega a la capital de l'Alt Penedès.
Sí, o sigui, mira...
Molta gent del poble de Moja fa propostes i fa activitat a Vilafranca.
Aquest any reia molt l'altre dia amb Junta, perquè el Mojatàs coincideix amb Mercè i amb Santa Tecla, i vam dir, mira, ja no ens fa por res nosaltres ni la competència, no? Però sí, realment, bueno, clar, no, hem de ser conscients de que no arribarem a 10.000 persones, potser, però que tenim el nostre públic i que la gent pot venir aquí i fer coses, no? Vull dir que... I realment, bueno, estem molt contents per tot el que t'he dit, no? Per la resposta que tenim.
No us obsessiona guanyant socis, però, òbviament, voleu més associats i associades. Què ha de fer una persona que vulgui ser de l'Ateneu Mojenc?
Doncs mira, que ens escrigui o ens pari, o el Mojatàs tindrem també si passen per allà, segur que agafarem les fitxes d'inscripció. És molt fàcil, és emplenar una butlleta i és creiem que és econòmic. És una sola quota anual de 20 euros a l'any. 20 euros a l'any per persona major de 16 anys. I ja està. I amb això ja pots gaudir de tots els avantatges.
Aquests descomptes, aquestes bonificacions, per exemple, en els tiquets de repetició del Mojatàs.
Exacte, per exemple, podràs veure una mica més, perquè és un tiquet de repetició beguda, pues, gratuïtament, perquè ja tens, com ets soci, pues, tindràs dret a aquesta repetició.
Doncs tot això i més, i si voleu conèixer a més deteniment aquesta entitat del municipi d'Olèrdola, l'Ateneu Mojenc, doncs hi ha aquesta opció més a tocar de calendari. Insistim, aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, aquesta cinquena edició del Mojatàs. Esther Noguer, moltes gràcies per explicar-ho. Enhorabona per la feinada que feu des de l'Ateneu Mojenc i que vagi molt bé aquest Mojatàs.
Doncs moltíssimes gràcies i estàs convidat, Raimon.
Fins la propera.
Adéu.
Sempre seràs el meu tema preferit i cansaré a tots els meus amics. Parlant de tu, parlant de mi...
És un bon combo aquest que suma Julieta i detalles amb Clar que t'he trobat a faltar.
Em trobes molt a faltar.
Clar que t'he trobat a faltar. Si encara no m'he canviat la foto, pensava si venir-te a buscar i poder preguntar-te si tu també, si també m'has trobat a faltar. Quan estava solet al meu quarto, m'he quedat empanat esperant-te i vull preguntar-te si tu també.
Nena, que tu em va robar el sol i ara et busco, ets el meu eclipsi quan em faltes em frustro i que han passat mil coses d'ençà i ja no vull començar a ratllar-me si truco. I has canviat la foto del WhatsApp, però encara estic escrit al teu cap i t'espero encara que tu mai tornis i t'enyoro des que vas marxar. I digue'm si les memòries construïdes són veritat quan em mires. Jo em sento Juli César dins de Roma i tu crida'm els quatre vents que fa temps que vas estimar algun druida. Et vas colar dins meu com el cavall que va entrar a Troia.
Clar que t'he trobat a faltar. Si encara no m'he canviat la foto, pensava si venir-te a buscar i poder preguntar-te si tu també, si també m'has trobat a faltar. Quan estava solet al meu quarto, m'he quedat empanat esperant-te i vull preguntar-te si tu també. Si encara no m'he canviat la foto, pensava si venir-te a buscar i poder preguntar-te si tu també, si també m'has trobat a faltar.
quan estava solet al teu quarto. Si estaves tot el rato al meu coco, tu vine a recollir-me amb la moto.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal per començar explicant-vos que Salut dona llum verda al futur consultori mèdic de Torrelles de Foix. L'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, i la regidora de Sanitat, Inés Navarro, s'han reunit amb la secretària d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat, Carme Bertral. Des del departament s'ha donat conformitat a la redacció del projecte del nou consultori mèdic de Torrelles, que s'ubicarà al solar adjacent a l'Ajuntament. El nou edifici permetrà dotar d'unes instal·lacions i recursos sanitaris adequats als professionals mèdics i oferir el servei de qualitat que mereixen els veïns i veïnes d'aquest municipi. L'encàrrec del projecte l'haurà d'assumir l'Ajuntament, que farà les gestions necessàries per assegurar el finançament del treball. Amb tot, el govern municipal lamenta que la Generalitat no s'hagi compromès de moment a oferir cap subvenció o suport econòmic per la redacció del projecte, ni tampoc per la futura construcció de l'equipament. D'altra banda, la Creu Roja de Calafell rep una instal·lació fotovoltaica gratuïta de la compra col·lectiva Baix Penedès al Camp Solar 1. L'empresa Solar Tadex ha executat i integrat la instal·lació de 3,5 kW, que permetrà una producció anual de 4.900 kWh. La Creu Roja de Calafell ha inaugurat aquesta instal·lació fotovoltaica a la seva seu de la carretera de l'estació gràcies a la compra col·lectiva d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoproducció del Baix Penedès al Camp Solar 1. Gràcies a aquesta dotació, Creu Roja cobrirà part dels usos energètics del seu edifici. En el marc de la primera compra col·lectiva, impulsada pels grups locals del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, s'ha fet donació d'una instal·lació solar gratuïta a la Creu Roja de Calafell, tal i com es preveia a les bases del concurs de la compra col·lectiva. L'empresa Solar Tradex ha executat i integrat la instal·lació, que permetrà la producció anual d'uns 4.900 kWh, que reduiran l'ús energètic d'aquesta entitat. Els castellers de Vilafranca carreguen el 3 de 10 amb forro i manilles en el primer diumenge de festes a Tarragona. Tarragona va viure diumenge la tradicional diada d'aquest primer diumenge de festes de Santa Tecla amb una plaça del Font plena de gom a gom i una jornada molt lenta en què es van veure les cares els castellers de Vilafranca, la colla jove dels Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls. Els castellers de Vilafranca van obrir plaça amb la Torre de Nou amb forro i manilles, que aquest any se'ls havia resistit en diverses ocasions, però que a Tarragona van descarregar per segon cop aquest any. En segona ronda van apostar per fer un pas endavant i portar el 3 de 10 en forro i manilles que havien descarregat per Sant Fèlix a Vilafranca. El castell va pujar bé fins a la carregada, però en començar a baixar es va posar nerviós per la part alta i va acabar saltant i enfonsant-se, i part del peu es va obrir. Després de la caiguda i amb diverses baixes tant al tronc com a la pinya, els vents van desaccelerar i van descarregar un tranquil 4 de 9 en forro. Per les baixes no van poder tancar amb pilar de mèrit. I per la seva banda, els Xicots van descarregar el 4 de 8, el segon d'aquest any, aquest dissabte, en l'actuació del seu aniversari. Els Xicots celebraven dissabte la diada del 41è aniversari de la plaça del Jaume I, acompanyats pels bordegassos de Vilanova i la colla jove dels castellers de Sitges. Els Xicots van obrir plaça amb el quart set de set de l'any, que van completar amb diverses estrenes. En segona ronda van encarar el gran objectiu, el carro gros. Després d'un peu desmuntat a nivell de terços, els Xicots el van enlairar en decisió i l'eufòria va arribar a descarregar regar per segona ocasió aquest any el 4 de 8 a Vilafranca. I acabarem explicant-vos també que el jaciment ibèric de la Font de la Canya acollirà el 23è cap de setmana ibèric. Després de l'èxit de les visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya, realitzades el passat mes de maig dins els actes del Microbi, aquests propers 7 i 8 d'octubre es repeteixen en el marc del 23è cap de setmana ibèric de la Ruta dels Ibers. El projecte està coordinat per Rosa Andreu i amb guió de Sergi Pompermayer, on, d'una manera divertida, s'endinsarà els visitants en el món dels Ibers que habitaven la Font de la Canya, amb actors i actrius que representaran diversos personatges i trifulques de l'època. La sessió acaba amb un tas de productes i materials de l'època que porta el segell de Caram Caram. Les entrades, al preu de 12 euros, es poden adquirir ja a través de la plataforma Code Tickets.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
On és la vida que se'ns va prometre? Tot sembla ara un somni tan...
Ara passen gairebé 6 minuts de 11:15.
...d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals.
Aquesta sisena temporada, l'Incavi continua participant al Penedès en xarxa un cop al mes, els dilluns a 11:15, de la mà de la Laia González, la seva responsable de comunicació. Laia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Bé, bueno, bé, és un estiu una mica complicat, no?
Amb una verema dificilíssima, no?
Sí.
Extrema.
Però, bueno, tirem endavant, ens en sortirem.
I tant, i tant. Escolta, avui, per estrenar-nos, ens proposes parlar de llevats.
Sí.
Explica'ns una mica. Per...
A veure, a l'Incavi oferim el servei de multiplicació de llevats autòctons. Vam venir, la temporada passada, a explicar el que era la P29.
Un llevat molt concret, oi?
Clar, és un llevat propi que es va seleccionar als anys 80, a l'Incavi. Llavors, ara el que venim a parlar és com fem aquesta multiplicació amb una nova maquinària i que possibilita fer-ho amb molt més ràpid i amb molta més capacitat. I llavors, bueno, venim amb la Gemma Roca, que és tècnica investigadora de l'Incavi, que ens
bon
explica
dia.
Tot això.
Hola, bon dia.
Benvinguda. És la nostra experta, no?
Sí, sí, sí. Ella és la que en sap.
Ja ens va passar la temporada passada. Hi ha moltes dones al laboratori de l'Incavi, no? Avui també la Gemma, de nou, una altra dona. Són moltes dones.
Sí, la veritat que sí, que jo diria que som majoria.
Doncs parlem de llevats, així per posar-nos una mica en situació. Què és un llevat, Gemma?
Doncs mira, un llevat és un microorganisme que, en el cas del món del vi, la seva funció és a partir de... Quan volem obtenir vi, doncs a partir de most, aquests llevats són capaços de fermentar aquest most i transformar-los en vi, és a dir, consumeixen els sucres i ho transformen en alcohol.
Per tant, és essencial.
És essencial. Tot i que els microorganismes, els llevats, a ull nu no els podem veure, són uns organismes que sense ells no podríem acabar obtenint el producte final com és el vi o els vins escumosos.
Avui ens explicaràs una nova forma de multiplicar aquests llevats, aquesta nova tecnologia que heu adquirit, però explica'ns com ho fèieu fins ara.
Doncs mira, fins ara nosaltres teníem una capacitat més o menys limitada de produir aquests llevats com a cultiu líquid. Fins al moment, fins l'any passat, disposàvem d'uns dipòsits on podíem produir i multiplicar aquests llevats fins a un màxim de 25 litres. I també necessitàvem aproximadament una setmana per poder acabar produint aquest cultiu iniciador, aquest peu de cub, per tenir una població suficient com per entregar als cellers i perquè ells després poguessin utilitzar aquest cultiu com a cultiu iniciador per dur a terme les seves vinificacions.
Per tant, entenc que la demanda era molt més alta, no?, de la vostra capacitat de producció.
Exacte. A més, només disposàvem de dos dipòsits i, clar, hi havia setmanes que potser teníem més d'una o de dues entregues. Llavors, quedàvem molt limitats perquè, clar, els equips ens quedaven ocupats durant una setmana i no podíem tornar a produir fins la següent setmana que quedessin alliberats.
Cada dipòsit estava embargat, entre cometes, durant aquesta setmana que necessitaven els llevats, no?
Exacte. Exacte. En canvi, ara, amb la nova adquisició dels nous bioreactors...
Què heu comprat? Bioreactors?
Bioreactors.
Sona molt a NASA, això, eh? Què són uns bioreactors?
Clar, la veritat és que és un canvi substancial, perquè els dipòsits que fèiem servir fins ara sí que podíem, d'una forma molt rudimentària, poder controlar temperatura, agitació... aireació que posàvem per ajudar els llevats a que poguessin, diguem, a créixer. Ara, amb aquests bioreactors, clar, és tot un equipament i una maquinària molt més compacta i molt més robusta.
És un dipòsit sofisticat, per entendre'ns?
Exacte. Que, a part del dipòsit, té un conjunt d'elements que l'ajuden per poder controlar d'una forma molt, molt, molt acurada tant la part d'aireació com la part d'agitació com la temperatura. A més, clar, hem augmentat volums i ja no estem limitats a 25 litres, sinó que ja podem passar a 150. I tenim dos dipòsits de 150, per tant, a la vegada podríem acabar produint uns 300 litres de peu de cup o de cultiu iniciador.
I heu escurçat també la durada, aquella setmana que ens deies que necessitàveu?
Exacte. Ara, pràcticament en unes 16-18 hores, podem acabar obtenint els 150 litres de cultiu iniciador i, a més, a unes poblacions molt, molt superiors a les que podíem obtenir amb el procediment anterior. Anteriorment podíem arribar amb uns 100-150 milions de cèl·lules per mil·lilitre i ara, alguns dels últims peus de cup que hem pogut entregar, hem arribat fins a aproximadament uns 400-500 milions de cèl·lules per mil·lilitre. És a dir, amb menys quantitat de peu de cup o de cultiu iniciador, podem inocular o podem introduir-ho amb més quantitat de mos. Per tant, podem vinificar més litres de mos per obtenir més litres de vi.
I com heu escurçat aquests períodes de temps, no?
Doncs, bàsicament, gràcies als bioreactors per tota la seva tecnologia.
Què fan? Acceleren el procés?
Exacte. I també per la matèria primera que fem servir per poder-los produir, ja que utilitzem mos pasteuritzat, que ja el fèiem servir, i després també uns nutrients que aporten la pròpia casa comercial dels bioreactors i que ajuden moltíssim a poder produir grans quantitats de biomassa.
Quan vau estrenar aquests bioreactors? Entenc que aquest estiu, aquesta verema, heu estat treballant a fons, no?
Sí, mira, nosaltres l'any passat, gràcies a una estratègia que la directora d'Incavi va portar i va lluitar per poder portar l'Incavi a un nou enfoc i que es diu Horitzó Incavi 2025, vam poder dur a terme l'adquisició d'aquests dos bioreactors i justament per la barema aquesta del 2023 els hem pogut començar a utilitzar. Operativament van estar a partir del juny del 2023 i des de llavors fins ara...
Aquest juny.
Exacte.
No? Que encara estem a... Sí. Com que vosaltres penseu en termes de barema, no?
Sí.
Descol·loco una mica, però...
Doncs
va començar
juny,
a funcionar aquest juny.
Exacte.
Just abans de barema, eh?
Exacte. I hem pogut ja poder fer diverses entregues per diversos cellers i portem aproximadament uns 800 litres de cultiu o de peu de cup entregats ja.
I són molts?
Clar, comparativament, en proporció als anys anteriors, que havíem d'anar de 25 en 25, poder aconseguir 800 litres en un parell de mesos, poder entregar 800 litres en un parell de mesos, és un canvi substancial.
És estacional la demanda de llevats? Té puntes,
sí,
ara
exacte.
Sobretot, suposo, no?
Sí, la veritat és que sí. Clar, en el món del vi tenim com dos puntes a l'any. Una és el temps de barema i sobretot el pre-barema, perquè un cop ja els hi entra el mos necessiten ja tenir els llevats preparats. I després també un altre punt important és quan es duen a terme les segones fermentacions, és a dir, els tiratges, per acabar, per poder obtenir vins escumosos. I aquesta altra punta se situa normalment entre finals de gener, febrer, març, abril.
I entenc que aquests llevats que els entregueu als cellers tenen una vida limitada, no? No és que els puguis tenir allà guardats i quan et facin falta tires d'ells, no? Estan vius, per tant...
Exacte. Hem fet diferents estudis també per veure la viabilitat, és a dir, quant de temps poden aguantar aquests llevats un cop estan produïts, diguem. Sí que és veritat que en el procediment que fèiem servir fins al moment, com que teníem menys quantitat, menys concentració de llevats, la viabilitat o la durada era aproximadament d'uns 10-15 dies, un cop produït, mantenint-los a 4 graus. Ara sí que és veritat que l'obtenir aquests llevats a una concentració molt, molt més elevada, al final també el mateix cultiu té un efecte protector de cèl·lula en cèl·lula, de llevat en llevat. Llavors estem veient que podem allargar la seva conservació a 4 graus aproximadament un mes. Vull dir que guanyem
en tots els sentits, no?
Exacte.
I tant, i tant. Els cellers contents.
Sí.
Has dit en més d'una ocasió peu de cup.
Sí.
I clar, estem parlant de llevats, de multiplicació de llevats. Què és això del peu de cup?
El peu de cup és, dit d'una altra manera, seria el cultiu és a dir, la biomassa creada de llevats, un cop posem a créixer els llevats, que obtenim i que és el cultiu que es fa servir per inocular o per introduir en el most perquè aquest iniciï la fermentació i s'acabi transformant en vi. És a dir, són el conjunt de llevats.
Val, és un grup de llevats,
sí.
Un pack.
Sí.
D'acord. Aquesta producció, multiplicació de llevats, gràcies als nous bioreactors, complementa una tasca prèvia, que és la selecció de llevats autòctons.
Exacte.
D'una finca, d'una vinya, que ja dueu a terme. Explica'ns sí. Una miqueta aquests dos processos complementaris.
Sí. Doncs la multiplicació de llevats, que estem duent a terme amb els bioreactors, és, diguem, el pas posterior al que ara mencionaves, que és la selecció aquesta de llevats autòctons. A l'INCAVI, des de fa ja molts anys, en col·laboració amb diferents cellers de la zona, els hi han pogut dur a terme unes seleccions en cada un dels cellers de llevats autòctons d'aquelles finques que ells, diguem que consideraven més importants per ells, pel seu celler. Llavors, d'aquestes finques on s'ha dut aquesta selecció d'aquests llevats autòctons, aquesta selecció s'ha dut a terme de forma habitual durant 3 anys seguits per acabar seleccionant o per acabar triant aquells llevats autòctons, és a dir, indígenes propis de cada una de les finques, que siguin majoritaris, és a dir, que siguin representatius d'aquella finca escollida.
D'aquell sol.
Exacte.
3 anys.
3 anys. Es fa durant 3 baremes, es fa la selecció i llavors
I acabem... I com es fa, amb analítica de la terra?
No, es fa a través dels llevats que hi ha en el que és el raïm. O sigui, els llevats...
S'extreuen del raïm.
Exacte. Si nosaltres féssim una fermentació espontània, és a dir, sense inocular, sense introduir cap llevat seleccionat o cap llevat comercial... Els llevats autòctons indígenes propis de la vinya que ja adherits al raïm serien els que un cop premsat el raïm i obtingut el most treballarien per acabar produint el vi, per acabar transformant el most en vi, és a dir, dur a terme la fermentació. En el nostre cas, el que fem és en diferents punts d'aquesta transformació des de most fins a vi, és a dir, a meitat de fermentació i a final de fermentació, fem una selecció d'aquells llevats, d'aquells individus diferents que hi ha en aquests dos punts, en meitat i final de fermentació.
Li dieu individus?
Li diem soques.
Soques.
Sí. Llavors, a cada una d'aquestes soques diferents de llevat, veiem quina és la proporció en aquests dos punts i aquest estudi el fem durant 3 anys consecutius de la mateixa vinya, o sigui, dels mateixos ceps. Un cop transcorreguts aquests 3 anys, el que veiem és quines d'aquestes soques de llevat repeteixen durant aquests 3 anys i estan presents de forma majoritària. Llavors, un cop tenim aquestes soques triades, seran 2, 3, 10, 15, depenent de la finca, tenim la capacitat de poder-los conservar a l'INCAVI a menys 70 graus, els quals es podem mantenir tant de temps com vulguem. Llavors, un cop el celler que ha volgut fer aquesta selecció de llevats autòctons de les seves vinyes vol intentar fer les primeres proves per veure si els hi funciona i si els hi agrada més que la metodologia tradicional que havien fet utilitzant llevats comercials, nosaltres podem anar en aquesta col·lecció de llevats autòctons d'ells que tenim a menys 70 graus i els hi podem produir aquest peu de cup, aquest cultiu iniciador, perquè ells puguin després fer les proves a nivell de celler.
Vosaltres teniu l'arxiu, com si diguéssim,
exacte.
D'aquestes soques.
Tenim la col·lecció congelada i en qualsevol moment, quan ells volen fer aquestes proves, doncs nosaltres els hi podem produir aquests peus de cup. Fins ara teníem la limitació d'aquests 25 litres i ara ja podem tenir més capacitat. Els bioreactors tenen una capacitat mínima d'uns 60 litres, és a dir, no estem tampoc obligats a anar a 150, i ens movem entre això, entre 60 i 150, i al tenir dos bioreactors, si realment hi hagués un celler que tingués molt d'interès i de volem molt de peu de cup, podríem utilitzar els dos peus de cup a la vegada, els dos bioreactors a la vegada, i per tant, tenir uns 300 litres de peu de cup.
Uau!
Sí.
Entenc que aquest servei el demanen... cellers per un vi determinat, no? Per una finca especial, per un vi de terroir...
Sí, exacte. O sigui, els cellers, al final, el fet de poder utilitzar aquests llevats autòctons i haver fet aquesta selecció, el que els dona, al final, és que els vins obtinguts tinguin un punt de valor afegit, ja que, al final, són una mica una mostra d'això, del terroir, ja no només la varietat de raïm, sinó que ja és un conjunt que fa que el vi sigui molt més complet i molt més singular en comparació si utilitzessin llevat comercial, que al final, si tots els cellers acaben utilitzant el mateix llevat, la part singular o particular que pot aportar aquest llevat és comú en totes les vinificacions, en tots els vins. Llavors, en aquest cas, sí, o sigui, el fet de que a la selecció de llevat doni aquest valor afegit és un extra i llavors els cellers el que fan és triar aquelles finques que més vulguin el que els vins siguin més diferenciats.
Tornant una mica a l'essència, no?
Exacte.
I, a més, esteu certificant amb la CCPAE... aquestes soques, sí, aquests peus de cup ecològics.
Sí, o sigui, nosaltres, la producció dels peus de cup, tenim la possibilitat de servir-los i que aquests siguin ecològics, ja que tota la matèria primera que fem servir és ecològica. Llavors, aquells cellers que tenen interès i que els seus productes els han de certificar com ecològics, nosaltres els hi podem proporcionar un certificat que ve d'Incavi, on assegurem que el peu de cup entregat, tot el que s'ha produït i tota la matèria primera que s'ha utilitzat és ecològica.
Fascinant. Jo, Laia, estic sorpresa i fascinada. Molt, molt interessant aquesta feina que feu al laboratori de l'Incavi. Gemma, mil gràcies. Ens ho has explicat, que ho hem entès superbé.
Moltíssimes gràcies per la invitació.
Amb la Laia també volíem comentar una nova jornada sobre la nova normativa d'etiquetatge europea de productes vitivinícoles, perquè hi vam dedicar una secció a finals de la temporada passada i ho va petar, va tenir moltes descàrregues, molts clics, i vam veure que realment hi havia molt d'interès. I ara hi torneu a programar una segona.
Sí, ara, aquest dimecres mateix, a les 10, qui vulgui connectar-se via inscripció és online, o sigui que ho pot escoltar i pot presentar els seus dubtes. Doncs tornem a fer una jornada d'etiquetatge, doncs per això, perquè hi ha molts dubtes al voltant de la nova normativa europea que es comença a implantar el 8 de desembre d'enguany. I és el que tu dius, que hem rebut moltes peticions i moltes preguntes al respecte, també arrel de la primera jornada, i ja ho vam anunciar en aquell moment que en faríem una segona, perquè quedaven encara fils per resoldre, cosetes per resoldre, i refrescar també aquestes coses que han de portar la nova etiqueta i la possibilitat del que ha de portar la part digital, no? Un possible QR i tot plegat. Sobretot etiquetatge nutricional, que sembla que hem posat digital... ho corregim, hi ha una part digital, però hi ha una part que l'etiqueta de l'ampolla ha de portar també.
I hi ha molts dubtes, no? Molts interrogants, pel que veig.
Bueno, sí, els cellers estan... volen saber ben bé com han d'etiquetar els productes a partir d'aquella data, saber si seran els que ja estan elaborats, a partir de quina data es considera. Tot això es podrà resoldre el dimecres a la segona jornada.
La jornada és gratuïta, però cal reserva?
Bueno, cal inscriure's per tenir una mica de previsió de quanta gent hi serà i poder rebre també totes les preguntes que calgui.
Hi haurà una tercera jornada, si cal, perquè imagino que a partir del dia 8 de desembre ens sorgiran d'altres de dubtes i de preguntes.
Si cal, es tornarà a fer una jornada, evident. Sí, 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 sí. I també deixem oberta la possibilitat de que si durant aquella jornada no hem pogut resoldre totes les preguntes, donem un contacte perquè ens puguin enviar tot el que els hi quedi pendent i nosaltres ho anem resolent.
I, a més, comentar també que recentment l'Incavi ha participat per primera vegada a Polònia en un dels fòrums econòmics més importants de l'Europa central.
Sí, això va ser a principis de setembre. Van convidar la directora per parlar de com són els nostres vins, no? Polònia és elaborador, però inicialment elaborador, diguéssim, que no fa un volum de vi molt elevat. En canvi, sí que hi ha un interès molt creixent per consumir-ne. Llavors, nosaltres vam ser un dels convidats per poder explicar la nostra singularitat, les nostres varietats i realment és molt important doncs, per això, perquè és la primera vegada que una entitat com nosaltres anava a un fòrum d'aquestes característiques, que un fòrum econòmic tingui present el sector del vi i pel seu potencial a aquest nivell està molt bé, i també molt important això, que Polònia és un mercat creixent i que segurament anirem posant més la poteta cap allà.
De la vinya, del vi i dels escumosos en seguirem parlant un cop al mes en aquesta secció de la mà de l'Incavi. Gemma Laia, moltes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux le dimanche qui s'impose comme un jour bien heureux. Je hais les dimanches, je hais les dimanches.
Acomiadarem aquesta segona hora amb una de les versions franceses que ens han regalat l'Anna Roig i l'Ombra de Ton Chien des de Sant Sadurní.
Cette foule qui marche comme un enterrement, l'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Tu travailles toute la semaine et les dimanches aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps, tout flanqué de soleil, qui efface en brillant les soucis de la veille. Dimanche plein de ciel bleu et de
Penedès en xarxa. Les rues.